tal? Salutacions cordials. Soc Laura Puig i així comença la mañana de COPE en el Maestrat. Estàs al 101.6 de la freqüència modulada des d'on et contem tot allò que passa a la nostra comarca. Avui abordarem amb Rafa Suesco, un regidor de turisme de Peníscola, les xifres sobre l'ocupació turística de la ciutat durant els dies forts de la Setmana Santa. Una Pasqua que ha sigut excel·lent, no només en ocupació, sinó també en la despesa mitja de cadascuna de les persones que han escollit Peníscola per descansar durant uns dies. A Vinarosa presenta Gàmesis, l'encontre dirigit a estudiants i professionals del món del videojoc. Serà el dia 5 de maig i hi ha una jornada molt completa de la que ens parlarà el coordinador del Vinalab, Carlos Muñoz. També te contaré què has de fer per tal de poder participar en la cursa de la Dona de Benicarló, que es durà a terme el proper diumenge 19 d'abril. Són 5 quilòmetres i es poden fer caminant o corrent. Passarà pels nostres micròfons la regidora de Benestar Social de l'Ajuntament de Benicarló, Rocío Martínez. El xiringuito de Pepe torna a rodar a la nostra comarca. Alcossebre i, per supost, Peníscola són les dues localitzacions escollides per la productora per al rodatge de la segona temporada. Ens avançarà tots els detalls la responsable de la Film Office de l'Ajuntament de Peníscola, Laura Hidalgo. I com cada setmana te donarem consells sobre seguretat vial. Gràcies a l'autoescola de Benicarló, Stop and Go, i al seu director, te contarem com tindre els pneumàtics en bon estat per evitar greus accidents de trànsit. En uns minuts entrem en matèria, però abans actualitzem l'última hora informativa, com sempre, en titulars. Vinaròs presenta Gàmesis 2015. Viu el teu propi videojoc al Vinalab. Gàmesis, la trobada sobre videojocs en el Vinalab, consolida la seva aposta per la connexió entre professionals del sector i els joves i estudiants que volen conèixer com és, com es treballa i quines oportunitats ofereix un sector tan important i en expansió com és el dels videojocs. L'edició d'enguany se celebrarà el dia 5 de maig al Centre de Coneixement i Emprenedoria Vinalab, comptant amb la col·laboració de la Universitat Jaume I de Castelló i l'Ajuntament de Vinaròs. El Consell inicia la segona fase de les mesures impulsades per l'Agència Valenciana de Turisme per a contrarrestar els efectes del Castor. Aquesta iniciativa promociona la comarca com a destinació vacacional amb especial incidència en xarxes socials. La campanya, la inversió total de la qual s'eleva a 200.000 euros, va destinada al turisme familiar que busca sol i platja. Compromís Vinaròs aposta per la protecció d'edificis singulars. Josep Comte Saura, coordinador de l'àrea cultural del patrimoni de Compromís Vinaròs, assegura que s'ha d'utilitzar tots els mecanismes possibles per a mantenir el patrimoni local, emparant-se la llei de patrimoni, la qual diu clarament quines són les actuacions a fer des de l'Ajuntament juntament amb el nou reglament que proposen. Peníscola brega el 100% d'ocupació durant els dies forts de la Setmana Santa. Hostelers i restauradors valoren molt positivament unes xifres que no s'aconseguien des de fa ja més de 10 anys. I successos, la Policia Nacional deté a unes 50 persones en la darrera operació contra la delinqüència itinerant al país. Actuaven des de Vinaròs i es desplaçaven per tota la geografia. Les 12 i 34 minuts del matí fem una ullada al temps i també a les temperatures gràcies a la informació que ens facilita meteoclimàtic.net. A Vinaròs la mínima ha sigut de 8,6 graus i la màxima es situa al voltant dels 13,9. A Benicarló els termòmetres han marcat una mínima de 9,2 i una màxima de 14,6. Mentre que la càmera situada al Gran Hotel Peníscola marca una mínima de 7,9 i una màxima de 14,9. Finalment, a Morella han tingut una mínima de 3,2 i una màxima en aquests moments de 7,3 graus. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia a la zona costanera i per a demà preveu cel amb intervals nuvolosos. A mesura que avança la jornada podria aparèixer alguna precipitació, però sempre de caràcter dèbil. Les temperatures mínimes baixaran i estaran al voltant dels 5 graus. Les màximes rondaran els 15. A l'interior demà tindrem cel completament ennuvolat al llarg de tot el dia i és probable que ploga des de primeres hores del matí, tot i que la probabilitat és més alta cara a la tarda. Les temperatures seran similars a les d'avui, amb una mínima de 2 i una màxima de 12. I anem ja amb la informació del trànsit patrocinada per l'autoescola de Benicarlo Stop and Go. Segons la Direcció General de Trànsit, en aquests moments continua tallada la CB125 a Morella durant 2 quilòmetres per inundacions. I com sempre, ja que recordar que cal extremar les precaucions si circuleu per la Nacional 340 a l'alçada de l'entrada AP7 Benicarlo Peníscola. Recordeu que s'estan executant les obres de la variant de la Nacional 340. Les 12:35 del matí. Comencem.
La mañana de COPE en el Maestrat.
COPE. Estar informado.
A continuació, dins de la mañana de COPE en el Maestrat, per tal de fer balanç a l'ocupació turística que durant aquests dies de la Setmana Santa s'ha enregistrat a Peníscola. Només calia donar una volteta per la ciutat en el mar durant aquests dies per a comprovar que Peníscola estava registrant un ple important durant aquests dies. I qui ens ho confirmarà és el regidor de turisme de la ciutat de Peníscola. Rafael Suescu, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Balanç més que positiu, no?, el que en feu des del sector a la Setmana Santa Peníscolana.
Bueno, pues la veritat és que sí. Està clar que bueno, la Setmana Santa ha sigut una de les setmanes santes boníssimes en Peníscola, i antes de Setmana Santa vaig anunciar que seria una Setmana Santa bona o molt bona. I bueno, destacar també que bueno, sobretot l'ocupació hotelera dels dos dies de Setmana Santa més fortes ha sigut el 100%, i els demés dies de fora de Setmana Santa pues, també ha hagut una ocupació prou considerable. Per tant, s'ha allargat un poquet el que és la Setmana Santa, i bueno, sobretot també l'activitat complementària pareix que està contenta. L'activitat complementària és la majoria dels comerços i famílies de Peníscola, i és una cosa a tindre tant en compte com és l'ocupació. Moltes vegades l'ocupació hotelera no és proporcional normalment, o a vegades són mesos al gasto complementari que té la gent, no? I en aquest cas la Setmana Santa ha sigut bona per a tots. I bueno, això augura que, o preveu que l'estiu pues, també sigui un estiu bo, no? La Setmana Santa diuen que és un preludi de lo que vindrà en els mesos de l'estiu, i bueno, pues, de moment contents. Està clar que no se poden tirar les campanes al vol. Segurament tots els negocis de Peníscola han treballat de la mateixa manera, però bueno, la percepció global de la Setmana Santa ha sigut molt bona.
La veritat que són xifres de ple estiu, no? Estem parlant d'entre un 97 i un 100% en els dies de més ocupació, i que, bueno, el diumenge de Pasqua, que ja estava previst que no, que baixarà una miqueta, estem en una mitja d'un 85,3%. Me referir que per a Setmana Santa són unes dades boníssimes, no?
Sí, per això dir que són boníssimes, i no només els dos dies punta de la Setmana Santa, que són sempre, sinó els altres dies pues, també s'ha hagut una ocupació altíssima. El cap de setmana anterior pues, també ha hagut moltíssima gent, i bueno, poques coses més que diria que contents, contents més que res perquè els negocis estan contents, no? I la gent està contenta, perquè al final és el que se trata, no? No tindria sentit que la gent de Peníscola o les empreses de Peníscola no se volien recompensar és en aquesta afluència de gent, no? I nosaltres el que estem és per la labor d'ajudar tota la gent, d'ajudar els empresaris, d'ajudar a tota la gent que se dedica a l'hostaleria i al turisme, als puestos de treball que se creen degut al turisme en Peníscola, que són moltíssims. Està clar que l'activitat turística té que vindre proporcional també al benestar social i econòmic dels nostres empresaris, dels camareros, dels cuiners, i tots aquells que se dediquen a l'hostaleria i al turisme, no? I en aquest cas, pues, la Setmana Santa ha sigut bona i la gent ha treballat, els camareros han treballat, han tingut faena, i els empresaris pues, també estan contents, no? Com he comentat, segurament tots no estaran de la mateixa manera contents.
Evidentment.
Perquè tots no viuen al carrer Major. Jo sempre dic que això, tots no viuen al carrer Major, hi ha gent que viu a tres carrers, i bueno, està clar que campanes al vol no, però la nostra missió és anunciar el que és evident, no? I el que és evident és que la Setmana Santa ha sigut molt bona.
Podríem dir que és l'última Setmana Santa més bona dels darrers 10 anys, com apuntem des de, per exemple, sectors, com és el cas de l'Associació Gastronòmica Ciutat de Peníscola.
Sí, la Setmana Santa ha canviat. L'any passat va canviar moltíssim. L'any passat ha passat igual que enguany. Per això jo ja anunciava ja antes de Setmana Santa, o vaig dir en alguna ocasió o alguna roda de premsa, que segurament no devia ser de turisme, però, o exclusivament dedicar a la Setmana Santa, però l'any passat, 15 dies antes de Setmana Santa, ja sabíem que hi hauria una ocupació altíssima, cosa atípica i que no passava en aquests últims anys. En aquests últims anys, 3-4 anys atrás, la Setmana Santa venia una hora antes de Setmana Santa i no sabíem l'ocupació que hauríem tenit, no sabíem exactament. Perquè sempre les reserves d'última hora i bueno, l'any passat va passar una cosa típica, 15 dies antes de Setmana Santa ja sabien que havia una ocupació altíssima, sense mirar el temps, vull dir, va tindre que poc veure el temps perquè 15 dies antes difícilment la gent sap en exactitud del temps que farà, no? I aquesta Setmana Santa d'enguany ha passat el mateix, inclús jo crec que s'ha incrementat en els dies anteriors i posteriors a Setmana Santa. Lo qual diu que les coses comencen a ficar-se a puesto i bueno, pues, la gran majoria que tenim de turisme en Peñíscola és turisme familiar i turisme espanyol. I bueno, pues, se comença a notar ja la bonança econòmica, si no la bonança econòmica, pues, les perspectives que hi ha de bonança, no? I que la gent pues, comença a estar més animada i la gent pues, comença a no estar tan preocupada i gastar pues, un poquet més en les coses que sempre ha gastat, no? Que són les vacacions.
També és destacable, no?, les xifres que s'han experimentat en llocs com, per exemple, el Museu de la Mar, amb un increment d'un 5,5% respecte a l'any passat. Això vol dir que també les activitats complementàries que heu dissenyat des de diferents regidories estan sent un èxit.
Sí, per part de les regidories, doncs, posant tot en el turisme, no?, i en aquest cas el Museu de la Mar doncs, és un referent. A nivell turístic i que hagi augmentat les visites, doncs és evident que és bo per a tots i és molt bona senyal, no? Destacar que bueno, les activitats en Peñíscola són fonamentals. Cada vegada que sabem que ha de venir més gent de la normal, sempre se fan activitats i sempre se fan activitats destinades al turisme familiar, que és la gran part del turisme o la majoria del turisme que mos ve a Peñíscola. Dir que, bueno, quan venen a Peñíscola ja saben que quan hi ha moltíssima gent a Peñíscola sabem que hi haurà activitats i en aquest cas pues, ara ben destinades als xiquets, que les famílies que van en xiquets pues, la veritat és que estan contentíssims i pagats quan els xiquets estan contents. La veritat és que estan les famílies millor i gran part del turisme que ve a Peñíscola i gran part dels empresaris se dediquen també o fan moltes activitats complementàries dedicades al turisme familiar i això pues, tots agarrais de la mà. Com sempre, Peñíscola pues, una vegada més ha sigut una de les millors ciutats, jo crec que a nivell turístic de la Setmana Santa.
Don Rafa Suescu, un regidor de turisme de la ciutat de Peñíscola, gràcies per atendre'ns i enhorabona per aquestes dades.
Molt bé, moltes gràcies.
Les 12:42 del matí, seguim contant més coses a la mañana de COPE. En el Maestrat una pausa publicitària i de seguida parlem amb el coordinador del Vinalab de Vinaròs.
Canal 56 informa. Si no puede ver nuestro canal, por favor, resintonice su televisor. Gracias y disculpe las molestias.
Cope Vinaròs també en Twitter, @CopeVinaròs. Per estar permanentment connectat al que succeís en el Maestrat, @CopeVinaròs.
A continuació dins de la mañana de COPE en el Maestrat per a parlar de Gamesis, aquest encontre de videojocs que caracteritza la ciutat de Vinaròs i que se desenvoluparà el proper 5 de maig. Tenim amb nosaltres a Carlos Muñoz, que és el coordinador del Vinalab. Carlos, muy buenos días.
Hola, buenos días, Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Ya lo tenéis todo listo y el próximo 5 de mayo llega hasta la ciudad de Vinaròs uno de los encuentros más importantes y por los que más ha apostado el Vinalab, como es Gamesis, ¿no es así?
Sí, el próximo 5 de mayo, desde las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, vamos a celebrar la tercera edición de Gamesis aquí en Vinaròs, ¿vale? Aunque realmente es la cuarta edición porque Gamesis ya ha superado la provincia y es un encuentro que hemos llevado a otros lugares también.
La verdad que se ha ido exportando esta idea.
Sí, ha funcionado muy bien. Es un concepto, es una manera de acercar la realidad de un sector a través de los profesionales a los jóvenes que quieren trabajar en él y que tienen inquietudes en un mundo con mucho tirón y mucha carrera profesional y mucho futuro. Y después de las experiencias previas en la edición 2013 y 2014 aquí en Vinalab, en Vinaròs, decidimos exportarlo y ampliar miras para que Gamesis fuera más conocido y la verdad que funciona muy bien, sí.
Cuéntanos que, cuál es el programa que se va a seguir, porque será durante toda la jornada, durante todo el día, desde por la mañana a primera hora hasta última hora de la tarde, toda una serie de charlas dirigidas no solo a profesionales del sector, sino, como tú estás comentando, también a chavales que se quieran iniciar en este mundo, ¿no?
Sí, el GAMESIS lo concebimos como un encuentro en el que el objetivo es acercar la realidad del sector a aquellas personas que trabajen en el propio sector y quieran ampliar miras, o bien a personas que estén planteándose transformar una afición o un... Entonces, la jornada consta en esta ocasión, en esta tercera edición aquí en Mirados, consta de ocho ponentes que van a participar, de ámbitos muy diversos. Viene, por ejemplo, y contamos con eso, hacemos mucho porque sabemos que es un vinarocense famoso, que es Oscar Semén, es la línea de trabajo de la música en los videojuegos, la línea de música interactiva. Será el primer ponente, abrirá a las 10 de la mañana la primera ponencia de GAMESIS, y después continuaremos hablando pues de cuestiones del porting en los videojuegos, con Gustavo Aranda de la SAD de Valencia, plataformas de juego no tradicionales con Diego Díaz, reflexiones sobre la manera de contar historias en los videojuegos, cómo generar las historias, los guiones y demás, con Juan Álvaro Sánchez de We Use Power Apps. Y ya con eso acabaremos la mañana, porque ya tendremos cuatro ponencias y la verdad
que con eso es más que suficiente.
El público es muy participativo y hemos aprendido en las ediciones anteriores que aunque el público pueda parecer que su ansia es jugar, ¿no? Por aquello que el público que no conozca este sector pues puede decir, hombre, videojuegos, ahí van a jugar. Bueno, pues el público,
no se va
jovencitos
a jugar, ¿eh?
Y no tan jovencitos vienen y preguntan, oye, ¿cómo saliste tú de este bache? ¿Cómo conseguiste financiación? ¿Cómo resolviste este problema en la programación? ¿Cómo haces para hacer este efecto? ¿Cómo desarrollaste? Las preguntas son muy intensas. Entonces, planteamos las ponencias y con la interactuación con el público, la verdad que cuatro ponencias para la mañana, vamos rapiditos y vamos apretando el temario. Y la verdad que sí, completamos con eso en la mañana, como te decía, unas cuatro ponencias. A mediodía hacemos networking, porque como decía al principio, la finalidad es conectar esa realidad de un mundo que existe y que muchas veces pues es difícil de conocer quién está trabajando, qué está haciendo o cómo empezó y cómo desarrolla sus carreras con el público asistente. Entonces, durante la comida, en un par de horas que hacemos de comida aquí en el propio centro, que está incluida dentro para todos los asistentes, hacemos networking entre los propios ponentes y entre los ponentes y el público asistente y profesionales. Y además hacemos un taller con el que contamos, y siempre tiene mucho tirón y mucha aceptación, un taller de creación de juegos para dispositivos móviles, que lo hace Miguel Chover, que es catedrático de la Universidad Jaume I de Castellón, con universidad con la que colaboramos desde el inicio y que apostó también por trabajar en esta línea de videojuegos. Y con eso pasamos a la hora de la comida. Y ya para la tarde reservamos, te iba a decir, platos fuertes, pero creo que creemos siempre que todos son fuertes. Hablamos pues de efectos especiales, de cuáles son los planos VFX, cómo generar efectos especiales pues con RAS VFX, que son unos emprendedores que vienen de Zaragoza, con Javier Toledo Vizcasillas, que han trabajado en grandes películas, en REC, en series conocidas y demás, y la verdad es que tiene un trabajo muy interesante. Y después continuamos, como este año hemos apostado por la narrativa, pues hablamos de puntos de conexión entre la narrativa de los videojuegos y el cine y el teatro, con Antonio Soto Ripoll, y clausuramos con hablando del negocio de los videojuegos, el desarrollo de negocio, lo que se llama, es el concepto más empresarial, con Antonio Iglesias, que nos habla sobre cómo se desarrollan los videojuegos. ¿Vale?
¿Es un mercado emergente o podríamos decir que ya está consolidado el de los videojuegos en España?
El mercado de los videojuegos en España, yo no diría que es un mercado emergente, yo diría que es un mercado en expansión. Consolidado, pues como todo mercado que está creciendo y que cada día aprovecha más el conocimiento que tienen las personas, que tienen los jóvenes, que saben programar muy bien, que técnicamente son muy muy potentes, que gráficamente y culturalmente pues tienen una serie de conocimientos que son muy aplicables al mundo del videojuego, que es muy complejo contar una historia a través de un juego. Es un mercado con mucha expansión, ¿no? Emergente no sería palabra, sería un mercado con mucha expansión y con mucho futuro. No están todas las personas con las que queríamos haber contado para este GAMESIS, porque obviamente es una jornada que con ocho horas es bastante larga y es intensa. Pero fíjate, eso a modo de anécdota, de puntualización, ¿no?, de curiosidad, muchos de los ponentes que hemos hablado con ellos para venir, o personas que hemos intentado que vinieran y participaran en esta tercera edición aquí en Minalab, están desarrollando videojuegos, están desarrollando cuestiones o proyectos, y no los desarrollan para una empresa o un colaborador o alguien aquí nacional. Algunos sí, otros no. Hay gente que ha trabajado con Australia, gente que está trabajando con Hong Kong, que están trabajando con Estados Unidos, con California. Es un mundo en el que hay mucho potencial, pero no es emergente. El potencial está ahí y crece, y cada día crece más. Es una industria muy, muy potente. Y piensa también que no solamente el videojuego es jugar. El videojuego lo aplicamos en muchas cuestiones de nuestra vida. Cuando entras a una página web de un cliente, de un proveedor tuyo, como persona normal, y hay una serie de promociones en las que tienes que hacer una serie de cuestiones, responder, subir una foto, marcar un me gusta.
La tecnología sería básicamente la de un videojuego, ¿no? Entiendo yo.
Estás aplicando conceptos de ludificación, de gamificación, muy aplicados y muy conocidos en los videojuegos, ¿no? Por aquello de que te enganchan. Pero también están muy aplicados en muchas líneas de negocio y son muy aplicables a muchos sectores. Eso, por ejemplo, estamos pensando en la venta, pero piensa también, por ejemplo, cuántos espacios profesionales en los que la técnica o la destreza en operar una planta, operar un elemento, una maquinaria, es muy importante, en la que realmente aprendes a manejarlo a través de un simulador, que a fin de cuentas puedes decir que es un videojuego, ¿no? O también incluso en el aprendizaje para los jóvenes, o en cuestiones también muy importantes, como pudieran ser, por ejemplo, en la simulación de entornos inseguros para, por ejemplo, mejorar la seguridad en el trabajo. Con lo cual, es un sector que está en clara expansión y que continuará expandiendo durante bastante, bastante tiempo.
Carlos, ¿cómo nos podemos inscribir en esta edición del Gamesis?
Pues muy fácilmente. Podéis hacerlo a través de la web de Gamesis, de gamesis.es, directamente, ya está colgado, hoy hemos hecho el anuncio oficial esta mañana, ya tenemos la web completada, tenemos el programa, la descripción y demás, pues entras dentro, consulta cuáles son los ponentes, cuáles son las ponencias, y si te gusta, pues hay una muy sencilla plantilla en la que pones tu nombre, tu correo electrónico y le das a escribir, y te esperamos aquí en Minalab el 5 de mayo. O sea, que es muy, muy sencillo, la verdad que...
Pues venga, los amantes de videojuegos y los que no lo sean, pero que quieran ver una oportunidad de negocio, ya que no solo estamos hablando de videojuegos, sino de aplicaciones que se utilizan, como nos acaba de explicar Carlos, para muchísimas cosas de la vida cotidiana y empresarial, ahí tienen una oportunidad en Gamesis, en el Vinalab, en Vinaros, el próximo 5 de mayo. Carlos, un placer hablar contigo y esperamos que nuevamente sea todo un éxito. ¿Cuánta gente ha venido en las otras ediciones, Carlos?
Pues lo hemos llenado siempre. El aforo que tenemos es un auditorio de 155 plazas y nos ha tocado siempre colgar aforo completo.
Muy bien.
Este año el handicap está alto porque queremos conseguirlo incluso antes.
Venga, va, pues. Vamos a llenar. Todos a inscribirse en el Gamesis, en la edición de este año, la edición 2015. Carlos, muchísimas gracias por atendernos y muy buenos días.
A vosotros, Laura. Hasta luego, saludos.
La mañana de COPE en el Maestrat. Laura Puig.
COPE. Estar informado.
Seguim contant més coses a la mañana de COPE en el Maestrat. Ara ens posem les sabatilles per tal de fer una miqueta d'esport. I és que la ciutat de Benicarló celebrarà el proper 19 d'abril la segona edició de la Volta a Peu de la Dona, una cita lúdica, festiva i esportiva exclusiva només per a dones. Tenim amb nosaltres a Rocío Martínez, que és la regidora de Benestar Social de l'Ajuntament de Benicarló. Rocío, bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Tenim ja preparada aquesta cursa per al proper 19 d'abril, una cita on totes les dones de Benicarló i també de la comarca que vulguin participar podran fer-ho en aquest particular recorregut, en aquesta volta que no només és a peu, sinó que també se pot fer o bé caminant o bé corrent, no, Rocío?
Correcte, esta volta s'emmarca dins de la programació que hem preparat des del grup de treball sobre la dona i igualtat dins del Consell Municipal de Benestar Social, i tot en commemoració del Dia Internacional de la Dona i per fer visible la figura de la dona i promocionar també la salut, que són els principals objectius d'esta volta a peu. L'any passat va tindre un gran èxit, vam participar a vora 700 dones i enguany també, com tu ben bé has dit, s'ha incluït dins del circuit de curses populars de Benicarló, així també pues, amplia les possibilitats de participar i se pot fer enguany, com a novetat també se pot fer corrents, però bueno, la immensa majoria també ho fan a peu o se dona la possibilitat d'anar corrents. I és el que se pretén, pues, és crear un espai dins d'esta volta a peu on les dones pues, compartisquen un objectiu comú on se reforce la seva presència i sobretot transmete aquesta unitat de la dona a la resta dels ciutadans. I també pues, aquesta vessant esportiva que pretén animar a les dones a incorporar en la seva vida diària els hàbits de vida saludable.
A més, compteu amb la inestimable col·laboració de diferents entitats, totes dedicades i que tenen com a figura important a la dona, no és així?
Correcte, en esta volta participen des de l'Ajuntament de Benicarló, de l'àrea de deports, com no també des de l'àrea de benestar social, i també tenim la col·laboració de l'Associació de la Dona i de la Dona Llauradora de Benicarló, i també participen activament la policia local per tal de fer el recorregut i de que també i que vele per la seguretat, i també la Brigada d'Obres i Serveis. I també col·laborem en la col·laboració tècnica de Cronorunner i d'Esport Xarín, que en Esport Xarín és el lloc on poden adquirir les camisetes totes les dones i fer allí la inscripció, i sí, també tenen la possibilitat de fer la inscripció en cronorunner.com.
És a dir, que a partir d'ella mateix, i al preu de 5 euros, se pot ja qualsevol dona apuntar en aquesta volta, no?
Correcte, jo invito a totes les dones de Benicarló i també de la comarca a que participen en esta volta a peu, que de segur serà també un èxit, i que, bueno, que acudisquen a Esport Xarín per fer la inscripció, o si també volen poden fer-ho a través de la pàgina web cronorunner.com.
Conta'ns també, Rocío, perquè heu programat una sèrie d'activitats complementàries, com quines?
Sí, pues enguany també com una novetat s'ha incluït unes activitats complementàries com per exemple una mostra participativa de diferents disciplines esportives com l'aeròbic, el zumba, que l'any passat va tindre una gran acceptació també quan va finalitzar el recorregut de la volta. Totes les dones van poder participar en l'aeròbic o en la zumba i així poder finalitzar el dia com cal. I també un enguany el que hem incluït és una mostra de diferents treballs i dibuixos realitzats per els alumnes de l'Institut Joan Coromines, el qual fa unes setmanes van fer una exposició d'uns dibuixos que s'anomenen Desigualtats Socials i han sigut fets per els alumnes de l'Institut Joan Coromines.
Bueno, pues ahí tenim la cita, no ho hem dit, la sortida serà a les 10 i es farà en dues línies, no? Per una part les que vulguin caminar i per altra les que vulguin córrer, no?
Correcte, primer se ficarà en la primera línia les dones que vulguin recórrer el camí corrent i la segona línia per a les dones que decidisquen fer la volta a caminant. També n'hi ha que dir que n'hi haurà un avituallament pues, on hi haurà pues, líquids, aigua i quatre complements
per repondre forces, no?
Correcte, per a finalitzar el recorregut i repondre les forces. I en res, la sortida serà a les 10 del matí des de la plaça Mestres del Temple. Això és important recordar-lo, que serà des de la plaça Mestres del Temple de Benicarló.
Pues totes les dones a posar-se ja les sabatilles, més d'una segur que ja està entrenant, per tal de fer aquesta cursa o bé corrent o bé caminant. Rocío Martínez, regidora de Benestar Social de l'Ajuntament de Benicarló, gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Gràcies a tots vosaltres i gràcies per comunicar dia a dia el que fem des de l'Ajuntament de Benicarló.
Seguim contant-te més coses a la mañana. Ja ho sabeu, el pròxim diumenge 19 d'abril teniu una important sortida pel terme municipal de Benicarló, concretament per aquest terme on s'ofereixen 5 quilòmetres de cursa de la dona, ja siga bé caminant o bé corrents. Totes les dones tenen una cita per tal de reivindicar els seus drets i també pues, dona a conèixer la figura de la dona en les seues diferents vessants. Nosaltres d'aquesta manera arribem a la una de la tarda. Te quedes ara en companyia dels serveis informatius de la cadena COPE, que te contaran l'última hora informativa, la nacional i la internacional. Nosaltres tornem després a partir de la 1:05, 1:06 de la tarda amb més actualitat de les nostres terres. Concretament parlarem amb Laura Hidalgo, responsable de la Film Office de l'Ajuntament de Peñíscola, sobre el xiringuito de Pepe, i amb José Miguel Marzal de l'autoescola Stop and Go sobre els pneumàtics. Serà en uns instants. Fins ara. Responsable de la Film Office de l'Ajuntament de Peñíscola, ja que la productora de la sèrie, El Xiringuito de Pepe, està de rodatge a la ciutat. Ja és escenes d'exteriors de la segona temporada d'aquesta sèrie de Tandex. Com cada setmana passarà pels nostres micròfons el director de l'autoescola de Benicarló, Stop and Go. Avui José Miguel Marzal te donarà uns consells sobre com mantindre els pneumàtics del teu vehicle en bon estat, ja que així evitaràs un accident amb conseqüències greus. De seguida entrem en matèria, però abans actualitzem, com sempre, l'última hora informativa en els titulars. El grup municipal d'Esquerra de Vinaròs, i en concret l'acord ciutadà de les Esquerres, demana que les propostes que es vulguen fer al poble es facin pensant en ell i no en arribar al poder. El seu candidat Lluís Batalla diu que Vinaròs ha de ser obert, participatiu, sostenible, cívic, cooperatiu, avançat i de progrés. Un poble de polítiques factibles i no de polítiques fallides. El Partit Socialista de Benicarló dona a conèixer els seus números 2 i 3 de la llista electoral. A la candidata Charo Miralles l'acompanyen Domingo Roca i Rosana Marzà com a números 2 i 3 respectivament. Un apunt d'agenda, xerrada col·loqui del responsable tècnic d'Agricultura Ecològica de la Unió de Llauradors, Ricard Ballester. Serà aquesta tarda a les 8 a la Casa de la Cultura de Vinaròs. I el Diari Oficial de la Generalitat publica l'anunci de licitació per al segellat i restauració ambiental de l'abocador de residus urbans de Peñíscola. L'obra té un termini d'execució de 6 mesos i el pressupost ronda els 1,5 milions d'euros. La 1:08 de la tarda, temps per a fer una ullada a les temperatures, i és que segons meteoclimàtic.net a Vinaròs la màxima a hores d'ara arriba als 14 graus. A Benicarló els termòmetres marquen una màxima de 14,1, mentre que la càmera situada al Gran Hotel Peñíscola enregistra una màxima de 15 graus. A Morella ronden els 8 graus. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia a la zona costanera per a demà preveu cel amb intervals nuvolosos. A mesura que avance la jornada podria aparèixer alguna precipitació, però sempre de caràcter dèbil. Les temperatures mínimes baixaran i estaran al voltant dels 5 graus. Les màximes rondaran els 15. A l'interior demà tindran cel completament ennuvolat al llarg de tot el dia i és probable que ploga des de primeres hores del matí, tot i que la probabilitat és més alta cara a la tarda. Les temperatures seran similars a les d'avui, amb una mínima de 2 i una màxima de 12. I segons la Direcció General de Trànsit, en aquests moments continua tallada la CB125 a Morella durant 2 quilòmetres per inundacions, i com sempre estan les obres molt presents a la Nacional 340 a l'alçada de l'entrada AP7 Benicarló Peñíscola. Us trobareu les obres, com dic, de desdoblament de la variana, així que se recomana molta precaució. És un consell i una informació patrocinada per l'autoescola de Benicarló, Stop and Go. La 1:09 de la tarda. Seguim contant-te més coses.
La mañana de COPE en el Maestrat.
COPE, estar informado.
Ya es primavera en Almacenes Utrera. Y como siempre ya tienes disponible la gama más amplia en ropa de hogar e interiores. Protectores de colchón, almohadas, colchas, bragas, boxers, pijamas, multitud de nuevos colores en toallas y mucho más. Visítanos y descúbrelo. Un sinfín de modelos de sábanas desde 11,50 euros. Leggings por solo 4,95 euros. Sujetadores para todas las edades desde 3,45 euros. Calcetines tobilleros desde 59 céntimos. Almacenes Utrera, el superprecios. En Avenida Pablo Ruiz Picasso 7 de Vinaròs. En Cristo del Mar 11 Benicarló, nueva ubicación. Y no olvides pasarte por nuestro outlet y aprovechate de nuestras liquidaciones en Avenida Libertad 12 de Vinaròs. Almacenes Utrera, el superprecios. La más amplia gama en textil con la mejor relación calidad-precio. Visítanos, te esperamos.
Aprovecha la magnífica oferta de la reapertura del supermercado Simpli de la calle San Francisco de Vinaroz. Hasta el 15 de abril tienes la segunda unidad al 50% de helados Magnum, vino tinto Viña Mate, humos Granini, nocilla, colacao, salsa ligereza y suavizantes Bernel. Y a un euro, sangría Don Simón, cerveza San Miguel, vinos de Vega Verde, arroz extra Monsia, aceite girasol Saeta, galleta María Uchán, docena de huevos más Bellida, aceitunas a granel y papel de cocina Simpli. Por la compra superior a 30 euros te obsequiamos con una botella de cava y con un vale descuento para la próxima compra presentando la tarjeta Club Simpli. Ven al supermercado Simpli de la calle San Francisco de Vinaroz y celebra con nosotros su nueva reapertura.
Seguim contant-te més coses a la mañana de COPE en el Maestrat. A continuació ens desplacem fins a la ciutat de Peñíscola, on durant aquests dies el passeig se converteix de nou, no només el passeig, sinó tot el casc antic, tota Peñíscola, en un plató, en un set de rodatge gràcies a la sèrie El Chiringuito de Pepe. Parlem amb Laura Hidalgo, responsable de la Film Office de l'Ajuntament de Peñíscola. Laura, bon dia.
Hola, bon dia.
De nou te tornem a saludar per tal de parlar com van aquests dies els preparatius i com estan en el rodatge de la segona temporada del Chiringuito de Pepe.
Doncs la veritat és que estan molt bé, ens està respectant el temps, doncs està fent sol i bueno, s'estan aprofitant totes les hores de rodatge, que és del que es tracta. Vam començar el dimarts, acabarem el divendres i bueno, moltes hores de rodatge per l'hora, perquè cada jornada són entre 12 i 14 hores. I pràcticament totes estan desenvolupant a la zona del Chiringuito i del passeig, així que els visitants estan disfrutant de tot l'espectacle i bueno, jo crec que està sent, de moment està sent tot positiu.
Sí, perquè no, ho comentàvem feia uns dies, que precisament durant aquesta Setmana Santa teníeu el set, el que és el Chiringuito pròpiament dit ahí muntat, i han segut moltes les persones que estan aprofitant per tal de fer-se les fotografies. Ara aquests dies està ja més restringit l'accés, suposo.
Sí, és clar, bueno, per qüestions òbvies de seguretat no podem permetre que s'hi apropin tot el que la gent voldria, però sí que la gent està aprofitant per fer-se fotos, per veure els actors que surten a la tele, i bueno, sobretot per endur-se un record de la seva estada a Peñíscola i del rodatge del Chiringuito, que és el que es tracta, no? Donar una mica de publicitat al destí, donar també publicitat a la sèrie, i que quan s'estreni, que ja queda molt poquet, que tingui el mateix èxit que la primera temporada.
Molta gent a través del Facebook, durant aquests dies que se penjaven fotografies de que també havien estat rodant en diferents paratges de la nostra província, com és el cas, per exemple, d'Alcossebre o la Vall d'Uixó, no? Comentaven que quan està previst l'estreno de la segona temporada. Ens pots avançar alguna cosa?
Doncs de moment encara no ho sabem. Demà precisament hi ha una reunió a la cadena Telecinco, on sembla que ja es començaran a posar algunes dates, però probablement no ho sabrem fins que pràcticament estiguem damunt de l'estrena. Sempre s'ha parlat dels finals del mes de maig, principis del mes de juny, així que no creiem que variï molt la cosa. És possible que abans que acabi el mes comenci, és probable que no comenci fins al principi de juny, així que bueno, encara no ho sabem, però serà segur abans de l'estiu, així que ja queda molt poc.
Tindrem noves localitzacions en esta segona temporada pel que fa a Peñíscola?
Sí. El que passa és que per raons òbvies no us les puc explicar. Fins que no s'estreni no es podrà veure, però sí, hi ha dues localitzacions, bueno, hi ha diverses localitzacions noves amb moltes seqüències, però hi ha dos escenaris que es repetiran i que no havien sortit abans a la primera temporada, així que descobrirem al gran públic, a quasi 4 milions de famílies que esperem que repeteixin i que decideixin triar l'opció de Chiringuito de Pepe durant els vespres del dia que sigui, i podran veure dos nous espais de la nostra localitat de forma repetida durant tots els capítols. No puc desvetllar-vos quins seran, però ho veurem ben aviat.
La veritat que és molt important, no?, la promoció que s'està fent de Peñíscola a través de la sèrie, una promoció que us ha eixit redona, no?
Sí, la veritat és que la notorietat que ha adquirit el destí, la notorietat de la marca Peñíscola i de tots els seus atractius més obvis, que són les platges, el casc antic, la ciutat antiga, el castell, etcètera, que han sortit tan ben retractats a la televisió, al far, etcètera, tots els espais clau del nostre municipi estan sortint de forma reiterada, pràcticament una quota de pantalla del 30%. A més, aquesta temporada passada ja vam incloure algunes seqüències al Parc Natural de la Serra d'Elta, alguna de les cales que tornaran a sortir en aquesta segona temporada, per tant, no podria sortir millor. La veritat és que esperem que repetim l'èxit i que la gent li segueixi agradant i li segueixi enganxant i que a Peñíscola li continuï servint d'aquesta promoció magnífica que si no fos per una sèrie que s'emetés en prime time amb una cadena nacional, doncs seria pràcticament impossible d'aconseguir.
I que tampoc té que saber la gent que és fàcil, no?, el tema del rodatge. Què us suposa o què us implica per a l'Ajuntament de Peñíscola el fet que una productora d'aquestes característiques desembarque, per exemple, durant 5 dies a la ciutat?
Doncs la veritat és que és un trastorn. I aprofito, Laura, que ens dones l'oportunitat d'estar amb antena per donar les gràcies també als negocis, però sobretot als veïns de Peñíscola, perquè és una invasió, entre cometes. Hi ha hagut vegades que han hagut fins a 110 i 120 persones d'equip que desembarquen tots alhora, que venen amb bots, vehicles, molts d'ells pesats, que ocupen vials, que ocupen entrades i accessos a locals i a vivendes, que ocupen espais públics, que és, en aquest cas, la platja o el passeig, i que per unes hores o uns dies ocupen literalment la ciutat. Això no és senzill. La veritat és que tots els veïns, els empresaris del municipi estan tenint moltíssima paciència i tothom col·labora amb el rodatge. La veritat és que és d'agrair, però no només per això. És un daltabaix pel que fa també als serveis municipals. La policia local ha d'estar pendent de que el rodatge tingui el mínim impacte possible dintre de la mobilitat al municipi, la brigada d'obres, les empreses de serveis que netegen els vials, la platja, han d'estar pendents dels muntatges i dels desmuntatges. En fi, és una coordinació de moltes àrees de gestió municipal, inclús d'empreses de serveis, inclús de particulars i d'empreses privades, que no és senzill, però és la nostra tasca coordinar, i la veritat és que fins al dia d'avui no hi ha hagut cap problema i esperem que continuï igual.
Esperem que continuï igual, que siga un èxit també la segona temporada, que això suposarà també un èxit per a la ciutat de Peñíscola. Laura Hidalgo, des de la Film Office de l'Ajuntament de Peñíscola, gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Igualment, Laura, moltíssimes gràcies a vosaltres, ha sigut un plaer, com sempre.
La 1:17 de la tarda, ja saps que te pots acostar, això sí, no massa, perquè les mesures de seguretat, com acaba de comentar la responsable de la Film Office de l'Ajuntament de Peñíscola, són importants per tal de poder deixar als actors treballar, però sempre te pots acostar per tal de fer-te alguna fotografia, no només amb els actors, sinó també amb tot el set de muntatge de la sèrie de El Chiringuito de Pepe, que ja sabeu, està rodant aquests dies, no només a Peñíscola, sinó que també ha rodat a altres localitats de la nostra comarca, com és el cas d'Alcossebre, a paratges tan bonics com l'ermita de Santa Llúcia o la platja de la Romana. Seguim contant-te més coses així a la mañana de COPE en el Maestrat. Ara te donem consells de seguretat vial.
Cada setmana, a la mañana de COPE al Maestrat amb Laura Puig, els millors consells de seguretat vial des de l'autoescola Stop and Go. Per la teva seguretat i la dels demés, no te perdes la classe teòrica pràctica radiofònica de l'autoescola Stop and Go. Cada setmana, a la mañana de COPE al Maestrat.
La mañana.
Estar informado. I obrim a continuació el nostre espai dedicat a la seguretat vial, un espai que és possible gràcies a la col·laboració setmanal de l'autoescola de Benicarló Stop and Go. José Miguel Marzal és el seu director i professor de formació vial. José Miguel Marzal, molt bon dia.
Hola, Laura, molt bon dia.
Avui a José Miguel anem a donar una sèrie de consells relacionats amb els pneumàtics, ja que segons un estudi, en els últims 10 anys, més de 1.600 persones han mort en Espanya per fallades en problemes de pneumàtics.
Sí, Laura, l'informe assenyala que el 60% dels sinistres atribuïts a fallades mecàniques va ser produït per unes cobertes en mal estat. En la majoria dels casos, un 70% estaven deteriorades. Un pneumàtic danyat o vell eleva el 50% el risc que en un incident siga mortal. Els mesos d'estiu i les hores centrals del dia concentren la majoria d'aquests tipus de sinistres.
Comencem, si et sembla, José Miguel, definint primer que res, què és un pneumàtic?
El pneumàtic és un producte d'alta tecnologia, el qual constitueix l'únic punt d'unió entre el vehicle i el sòl. L'àrea de contacte correspon a cada roda a una petita superfície i compleix, entre unes altres, les següents funcions. suportar el pes del vehicle i resistir les transferències de càrrega en acceleració i en frenada. Transmetre la potència útil del motor i els esforços de frenada en corba. Rodar regularment de forma segura i el major temps. Guiar el cotxe amb precisió per qualsevol tipus de sol i convicció climàtica. Actuar com a matalàs amortidor de les irregularitats de la carretera, assegurant el confort del conductor i dels passatgers. Participar en tres aspectes fonamentals com són l'estabilitat, suspensió i la frenada. Durar, és a dir, mantenir el millor nivell de prestacions durant milions de voltes de roda. Els pneumàtics, com a element bàsic de la seguretat activa dels automòbils, han de desenvolupar i garantir les màximes prestacions possibles, la qual cosa requereix una àmplia gamma de condicionants dinàmiques en el seu disseny i construcció. A causa de les exigències d'aquest component, el seu servei, capacitat de càrrega, electricitat, amortiment, estabilitat direccional i la màxima adherència en tracció i frenat, a més de proporcionar una resistència a la rodadura mínima i una màxima durada al desgast. Totes aquestes prestacions i requeriments exigits als pneumàtics, els automòbils en condicions de servei poden resultar afectades i reduïdes si els usuaris no mantenen els paràmetres principals de disseny i construcció, referent a la correcta utilització dels mateixos. Per exemple, la pressió d'inflat, una causa molt important dels accidents. Per què? Perquè la gent mira molt poques vegades la pressió d'inflat en els pneumàtics.
Quina seria la correcta?
Home, la pressió correcta la fica normalment quan vas a les gasolineres, te fica cada pneumàtic la pressió que té que portar. També una altra cosa és donar-li la pressió correcta a la roda de repòs. Per què? Perquè normalment ens recordem només les quatre que estan ficades i la de repòs no ens recordem. I això també és important donar-li sempre un poquet més, perquè de no usar-se perd un poc de pressió. La pressió correcta, pues, segons cada tipus de roda. El que sí que és molt important per a la seguretat és no portar-les ni molt inflades ni poca pressió. Si portem un pneumàtic que és una pressió d'inflat superior a recomanada per el fabricant, pues el problema que tenim és que tenim menys adherència, perdem adherència, agarre en la calçada i la part de la suspensió sofreix bastant més. És com portem una bicicleta molt inflada, que botem molt. Però si la pressió és per davall de la recomanada pel fabricant, el que ens passa és que d'alguna manera se desgasta més pels costats, per borda, o sigui, arrossa massa, perill de que rebenti perquè es calenta molt i augmenta molt el consum. També una altra cosa seria la profunditat mínima de la banda de rodadura, que normalment en els turismes és de 1,6, ¿vale? Aunque recomanen que als 2 mm ja canviem els pneumàtics. Per què? Perquè si després, per exemple, passem per un xarco d'aigua, pues, si no tens dibuix, pues, automàticament sufrim més aquaplaning, que diuen. Per què? Perquè quan no hi ha dibuix no evacua prou de pressa l'aigua al pneumàtic. Després també els pneumàtics, l'índex de càrrega, cada pneumàtic pot suportar un pes, i segons la lletra que tinga el pneumàtic, el codi de velocitat, a quina velocitat pot anar el pneumàtic. En aquest sentit, per garantir aquests paràmetres de disseny i utilització, els pneumàtics porten gravats en relleu en els laterals uns codis amb una sèrie de nombres i lletres, mitjançant les quals es pot identificar les característiques de major rellevància del pneumàtic, com són les seves dimensions principals, característiques d'instrucció i requeriments d'utilització.
Els pneumàtics, per tant, José Miguel, han d'estar, evidentment, homologats, no?
Sí, els pneumàtics han d'haver passat l'homologació de tipus de component d'acord amb les prescripcions establertes en els reglaments. Actualment, en vigor, així com el que es disposa en la directiva 97/24/Comunitat Europea sobre els pneumàtics dels automòbils a motor i dels seus remocs, així com el del seu muntatge, portant una marca d'homologació CE, Comunitat Europea de Component, que consisteix en un rectangle que envoltarà la lletra minúscula I, segons la directiva 97/24/Comunitat Europea, o B, per un cercle amb la lletra majúscula I, seguida del distintiu de l'estat membre que ja concedit l'homologació de component.
En aquest sentit, i conscient del greu problema, no, que pot suposar Goodyear, de fet ha tret un revolucionari pneumàtic antipunxamentes, el nou Goodyear EMT, que davant una sobtada pèrdua de pressió, les cobertes permeten circular uns 80 km a una velocitat de fins a 80 km/h, avisant al seu conductor, per exemple, d'aquesta situació de perill, no?
Sí, Laura, són moltes les cases i firmes que a poc a poc van evolucionant i traient novetats al mercat, que van redundant en una millora de la seguretat vial. Lo bo que tenen aquestes cases és igual que els cotxes, que la seguretat passiva moltes vegades per davant de la seguretat activa. I això és molt important.
Bueno, pues esperem que gràcies a aquests consells la gent sàpiga quan té un pneumàtic en mal estat o no té a lo millor la pressió correcta i se puguen així evitar aquests temuts accidents dels que parlàvem al principi. José Miguel, no sé si vols afegir alguna cosa més.
Home, no, però és que els pneumàtics és molt important. És com, si parla vulgarment, són com les sabates. Si portem unes sabates desgastades, pues, l'únic que podem fer és pegar una lliça i caure. I el pneumàtic, pues, si portem un pneumàtic en mal estat, el que pot passar és que patinéssim perquè sempre contra el vehicle i que tinguéssim un accident.
Un bon exemple que segur els nostres oïdors, els de la mañana de Copé en el Maestrat, hauran entès perfectament. Moltes gràcies una setmana més per estar amb nosaltres i t'esperem, com sempre, el proper dimecres amb més consells de seguretat vial.
Gràcies a vosaltres, Laura.
Cada setmana, a la mañana de Cope al Maestrat amb Laura Puig, els millors consells de seguretat vial des de l'autoescola Stop and Go. Per la teva seguretat i la dels demés, no te perdes la classe teòrica pràctica radiofònica de l'autoescola Stop and Go. Cada setmana, a la mañana de Cope al Maestrat.
La mañana. Estar informado.
El nostre poble, la nostra gent. Tendréis tota l'atenció. Vos la oferim a Caixa Rural Caixa Vinaròs, amb serveis financiers a la mida dels nostres clients, sempre mirant pel progrés del nostre poble. A Caixa Rural Caixa Vinaròs seguim apostant pel foment de les tradicions, destinant els nostres fons socials a les activitats culturals de la Fundació Caixa Vinaròs. Perquè els nostres orígens són la base del nostre futur. Per això, per sempre i com sempre, confia en Caixa Rural Caixa Vinaròs.
Ya es primavera en Almacenes Utrera. Y como siempre ya tienes disponible la gama más amplia en ropa de vara e interiores. Protectores de colchón, almohadas, colchas, bragas, boxers, pijamas, multitud de nuevos colores en toallas y mucho más. Visítanos y descúbrelo. Un sinfín de modelos de sábanas desde 11,50 euros. Leggings por solo 4,95 euros. Sujetadores para todas las edades desde 3,45 euros. Calcetines tobilleros desde 59 céntimos. Almacenes Utrera, el superprecios. En Avenida Pablo Ruiz Picasso 7 de Vinaròs. En Cristo del Mar 11 Benicarló, nueva ubicación. Y no olvides pasarte por nuestro outlet y aprovechate de nuestras liquidaciones en Avenida Libertad 12 de Vinaròs. Almacenes Utrera, el superprecio. La más amplia gama en textil con la mejor relación calidad-precio. Visítanos, te esperamos.
Aprovecha la magnífica oferta de la reapertura del supermercado Simpli de la calle San Francisco de Vinaròs. Hasta el 15 de abril tienes la segunda unidad al 50% de helados Magnum, vino tinto Viña Mate, humus Granini, nocilla Colacao, salsa ligereza y suavizantes Vernel. Ya un euro, sangría Don Simón, cerveza San Miguel, vinos de Vega Verde, arroz extra Monsia, aceite girasol Saeta, galleta María Uchán, docena de huevos más bellida, aceitunas a granel y papel de cocina Simpli. Por la compra superior a 30 euros te seguimos con una botella de cava y con un vale descuento para la próxima compra presentando la tarjeta Club Simpli. Ven al supermercado Simpli de la calle San Francisco de Vinaròs y celebra con nosotros su nueva reapertura. Crónica de Vinaròs, la revista mensual más completa y mejor informada. Desde hace más de 20 años, acompañando el desarrollo social y político de la ciudad. Fotos, noticias, reportajes y todo lo que pasa, pasa por Crónica de Vinaròs, ya en su kiosco.
I abans d'acabar el programa d'avui, te conto que el proper diumenge a la plaça de Bous de Vinaròs tindrà lloc la 17a edició del Bolsín Taurino Diputació de Castelló. Se lidiaran en una sèrie de classes pràctiques, un total de 6 bous de l'acreditada Ganaderia de Sagrario Huertas de Toledo. Els alumnes participants seran Antonio Cuadra, de l'Escola Taurina de Saragossa, Curro Linares, de l'Escola Taurina de Castelló, i Cristian Pérez, de l'Escola Taurina d'Albacete. L'entrada és gratuïta i, com dic, serà el proper diumenge 12 d'abril a partir de les 6 de la tarda a la plaça de Bous de Vinaròs. Te quedes ara amb els serveis informatius de la cadena COPE. És la 1:30 de la tarda.